Bon dia, és dimarts 23 d'abril de 2024, és Sant Jordi. Us parla Sergio Morales i això és l'Infomatí.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Jornada grossa arreu del país. També a Sant Cugat, que viu aquest dimarts la Diada de Sant Jordi. Envoltada de llibres, de roses i molt més, les més de 80 parades de les llibreries, floristes i entitats a la plaça d'Octavià prenen bona part del protagonisme, però la celebració també es farà sentir a Valldoreix i als districtes. A més, hi haurà propostes com tallers d'escriptura al Sant Jordi Infantil, que organitza Òmnium, i actuacions d'entitats de cultura popular. I com cada any, Cugat Mèdia tornarà a viure la Diada des del cor de la plaça fent ràdio en directe. El mitjà públic hi tindrà una parada des d'on es faran dos programes a les 4 de la tarda. El Connectats de Carme Reverte, el programa de la xarxa que emeten conjuntament les ràdios locals de Sant Cugat, Sabadell, Terrassa, Castellà del Vallès, Badalona i el Prat de Llobregat, i que comptarà amb connexions en directe des de les 6 ciutats per copsar com estan vivint la Diada. Quan acabi el Connectats a les 6 de la tarda, començarà un programa especial d'una hora i mitja amb continguts exclusivament santcugatencs, presentat també per la Carme Reverte, en aquest cas acompanyada d'Alba Triador. Entrevistaran dos autors novells de la ciutat, com el company Joan Garcia, i d'aquí de la casa de Cugat Mèdia, i també Anna Moreno Alcázar. Hi haurà l'actuació del tenor local Marc Sala i es revelaran els guanyadors del concurs de microrelats organitzats pel mitjà públic de la ciutat, i tot amanit amb diferents connexions per la plaça d'Octavià per saber com viuen els santcugatencs aquest dia tan especial. Per cert, si algú s'ho pregunta, si es pregunta quin temps farà durant la jornada de Sant Jordi d'aquest dimarts, us podem avançar que, segons el Meteocat, arriben temperatures fredes, però sense cap ruixat previst. És a dir, hi haurà temperatures d'entre 4 graus i màximes de 15 graus, sense pluges, i amb una tarda on, si tot va bé, només hi haurà núvols. Tot i així, és un bon dia per portar la rebequeta a mà i no passar fred en una jornada com aquesta, envoltats de llibres i de roses. Tots els detalls de la jornada, ja ho sabeu, els trobareu a www.cugat.cat.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Més temes. El veïnat de Collserola viu amb neguit el risc d'un gran incendi forestal i critica que els ajuntaments no moguin fitxa per extremar les mesures de prevenció i protecció. És per això que les entitats veïnals dels barris dels municipis assentats a la serra, que aquest dissabte han celebrat una jornada de conscienciació al casino La Floresta, s'estan plantejant denunciar les administracions locals o fins i tot les alcaldies, en aquest cas per la via penal. Es queixen que cap ens locals, tret de Barcelona, té aprovat un pla d'autoprotecció perquè la ciutadania tingui clar què cal fer en cas d'un incendi. Tot plegat ho ha explicat a Cugat Mèdia el president de Collserola Paisatge Viu, Jaume Llançó, que ha lamentat la desídia política i ha assegurat que, malgrat mantenir converses amb regidors i tècnics de Sant Cugat, la situació no es desbloqueja.
Els plans d'autoprotecció acabarem igual. Si cal, posarem denúncies, i si cal, les denunciarà als diferents municipis, doncs, i als alcaldes, si fa falta, inclús per lo penal, perquè hi ha vides en risc, i amb això no s'hi juguen.
A la jornada d'aquest dissabte també hi ha participat l'ambientòleg Martí Boada. Són declaracions a Cugat Mèdia.
Som una societat amb aquests temes més aviat forense. El dia que se'ns cremi, l'any demà mateix tindràs l'informe precís del nombre d'hectàrees, el nombre de cases cremades, si hi ha hagut algun, no ho vulgui, però si hi ha hagut algun accident mortal, això no fallarà, infal·lible. L'any demà, però preventivament, aquí estem.
Disposar d'un pla d'autoprotecció d'urbanitzacions, un PAU, és obligatori, segons la llei de 2003 de mesures de prevenció d'incendis forestals en urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. Aquests protocols s'han de fer amb una empresa homologada en col·laboració amb els grups d'autoprotecció i ha de rebre el vistiplau de l'Ajuntament. En el cas de Sant Cugat és ben conegut el cas del grup d'autoprotecció de sol i aire, que ja està treballant aquesta validació. Avui barregem esports i literatura, parlem d'un banc, parlem d'un pavelló, parlem de la Pista Méndez i del Trobador. Quatre elements que han inspirat la creació del llibre Mig segle d'handbol, Sant Cugat, de Polen Edicions. Un encàrrec que l'entitat, el Club Handbol, ha fet el periodista de Cugat Mèdia, Joan Garcia. Es tracta d'una obra que recull els primers passos del club, anècdotes dels primers integrants i que detalla la creació d'una lliga als centres educatius que va posar la primera llavor de l'esport escolar a la ciutat. La presentació del llibre ha tingut lloc aquest dilluns a la Casa de Cultura. A la coberta de l'obra s'hi veu l'entrada de l'antic restaurant El Trobador, que es trobava a la Rambla del Celler. En aquell establiment es va forjar el primer equip, l'ADN del qual perdona fins avui. Sentim Garcia.
I aquest Handbol Sant Cugat té un ADN, així com parlem de l'ADN del Barça, del Real Madrid, pels que són més futboleros, aquest ADN del Handbol Sant Cugat s'ha anat passant de generació en generació.
Un partit a Sant Sebastià amb l'ambient ben caldejat i la relació que va establir l'handbol entre Sant Cugat i Mallorca són algunes de les anècdotes que s'han posat sobre la taula a l'acte d'aquest dilluns, presentat per la també periodista de Cugat Mèdia, Carme Reverte. Ja han començat les obres d'ampliació de l'Arxiu Nacional de Catalunya, situat a Sant Cugat, a Mirassol. Aquest dilluns han començat els treballs que se centraran en la creació de nous espais per al dipòsit de documentació. Passarà de 60 a 113 quilòmetres per al personal tècnic que hi treballa i per a activitats i l'esbarjo dels visitants. Amb això, l'arxiu guanyarà 5.200 metres quadrats més per arribar als 17.800, un creixement d'un terç de la superfície construïda. I parlem breument de les eleccions europees, i és que ja es pot consultar el cens electoral per a les eleccions d'aquesta cita que tindrà lloc el 9 de juny. Un total de 67.114 santcugatencs estan cridats a les urnes, un miler més que les eleccions del Parlament del 12 de maig. De fet, els col·legis electorals habilitats per a les dues eleccions europees són els mateixos. La consulta al cens es pot fer de forma presencial a l'Ajuntament, al telèfon 010 i a través del web del consistori.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I un últim apunt en clau electoral. L'habitatge i la gestió de l'emergència climàtica són els dos eixos principals del programa electoral de la CUP per les eleccions del 12M. Així ho han expressat en una roda de premsa que ha tingut lloc aquest dilluns a la tarda a Cal Temerari i ha comptat amb la presència del candidat santcugatenc als comicis, Ignasi Bea, i de l'actual diputat cupaire, Xavier Pellicer. Amb el lema "Defensem la terra, un altre país és possible", la campanya té per objectiu reivindicar un model que, en paraules de la regidora de la CUP, Ariadna Sierra, defensi la terra i no trinxi el territori. Reconeixent que els municipis es troben amb unes competències limitades pel que fa a certs àmbits, posen de manifest la necessitat d'aconseguir un Parlament fort per tal d'abordar-les en l'àmbit del país en unes eleccions en què, segons Sierra, els santcugatencs es juguen la casa i la vida. I fins aquí el repàs informatiu. Recordeu que a cugat.cat trobareu més detalls, més informació, més notícies i més continguts. Que passin molt bon dimarts de Sant Jordi.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. i el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Time!
la tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Molt bon dia, és un quart de 10 del matí d'aquest dimarts 23 d'abril de 2024 a Sant Jordi i us parla Marc Castro. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, d'aquí Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem Societat Civil Sant Cugatenca. Totes les tertúlies, recordin, les poden escoltar per la ràdio a través del 91.5 de la FM, a través també del vostre dispositiu Alexa i també per internet al web www.cugat.cat. Saludem sense perdre més temps als tertulians d'avui, que són Amanda Bernal, antropòloga i gestora cultural. Molt bon dia, Amanda.
Bon dia.
Rogeli Padró, antropòleg i escriptor. Bon dia.
Bon dia.
Pau Azquez, periodista del Tot Sant Cugat. Molt bon dia.
Bon dia, Mar.
I Jordi Casas, historiador. Bon dia.
Sí, jo no sóc antropòleg. Bon dia.
És Sant Jordi i les quatre llibreries de proximitat de Sant Cugat, Paideia, La Salvatge, El Pati de Llibres i El Celler de Llibres, han parlat a les portes de Sant Jordi amb nosaltres, amb Cugat Mèdia, sobre la situació actual per la qual passen i com veuen també el món editorial del moment. Totes quatre tenen dues coses molt clares, que hi ha un principal problema per ells, que és Amazon, per aquesta subsistència del petit comerç, sobretot, que també ara parlarem, i que ells també expliquen i tenen molt clar que ofereixen quelcom que ningú més pot donar al client, que és un tracte d'humà, proper, i sobretot que aconsella, que creuen que és un punt fonamental en la venda de llibres. I així, i els escoltem i així ho podrem valorar en aquesta tertúlia, per exemple, ho expliquen Sergi Martí de la llibreria Paideia i Pablo Jiménez del Celler de Llibres, que, per cert, avui, dia de Sant Jordi, no tindrà parada per primera vegada a la seva història. Els escoltem.
Tots sabem com són les cadenes de distribució. Els petits sempre tenim el problema de que no podem fer força contra els gegants, com ja tots coneixem, com Amazon i de més. També ens diferenciem per poder tenir un tracte de proximitat, de donar un assessorament al client que no podrà fer mai una intel·ligència artificial ni una màquina, i creiem en el que fem i volem donar valor sempre a això. Evidentment, doncs, és difícil.
La venda per Amazon, perquè bueno, doncs, vam passar una pandèmia, la gent va descobrir Amazon en bloc. Per una altra banda, el fet de que els grups editorials, que cada vegada són més grans grups, potencien de manera descarada i òbvia a les grans superfícies o grans grups de llibreria, com pot ser un Carrefour, un Abacus, com fa Planeta, amb les seves botigues que són la Casa del Libro. És a dir, la Casa del Libro no és res més que el braç armat de Planeta per vendre llibres. Tot això, evidentment, juga en contra del petit comerç.
Són dos exemples, en tenim quatre més.
La llibreria que per primer any no faria parada?
El Celler de Llibres.
Ah.
Té 24 anys d'història estava ubicada, recordeu, a la Rambla del Celler.
Ja està a l'Avinguda de Cerdanyola.
Exacte, i té diversos problemes econòmics. Està a punt del tancament, de fet, ens va comentar en aquesta entrevista, i malauradament sortir a Sant Jordi té un cost molt alt per aquells que tenen deutes, que les editorials no...
Absolutament, també està en un lloc que si posa una tauleta fora, tal com està l'Avinguda de Cerdanyola, no és mal lloc, tampoc.
No, però també ha de demanar permisos.
Però no t'has de desplaçar. No sé.
El problema, i això en parlem, pel que explica, és que per Sant Jordi es veuen molt obligats a treure el que els editorials volen. Aquest és el principal problema que també es troben els llibreters per Sant Jordi, que és abans treien com el que tenien a la botiga, feien neteja, després ja arribarien més novetats, i ara tot això ha canviat, és obligació treure allò i has de comprar molt.
Perquè hi ha escriptors que es dediquen a escriure perquè surti el dia de Sant Jordi.
La primera pregunta sobre aquesta qüestió. Com veieu i valoreu també el panorama actual de les llibreries de proximitat? Amanda, comencem per tu.
Ho veig complicat en el sentit de que, com bé deia, qui era el del Celler dels Llibres?
El Pablo Jiménez.
El fet de que costi 60.000 euros, no? El 60.000 euros, el fet de posar parada, d'haver de fer un estocatge tan gran, és que realment la llibreria ha entrat en aquest circuit de consum en massa que no permet que pugui ser sustentable i sostenible amb els seus propis mitjans, no? Llavors jo crec que aquí ja hi ha un problema de base que vol dir que, d'acord que són negocis, però sí que potser haurien de, si aquestes són les normes del joc actualment, jo crec que haurien de rebre un ajut major a nivell públic. I sempre estem amb el mateix, eh? Jo sempre estic dient que tots els projectes culturals, socials, etc., haurien de rebre una major aportació pública, però és que en aquest cas crec que ells estan fent, com deia el de la Salvatge, en Roger Grífols, no?, que deia prescripció de llibres, no?, com si fos una prescripció mèdica, com un remei. És a dir, el llibre és un objecte que ens salva, que ens dona salut, que ens dona cultura. Per tant, si aquesta és la situació, jo crec que hauria d'haver una aportació molt major i que, ostres, realment una llibreria que s'hagi de gastar 60.000 euros per muntar una parada a Sant Jordi, ho veig totalment exagerat. No sé què opineu vosaltres, però...
60.000 euros?
Com us explico també el matí sobre els 60.000 euros. El Pablo Jiménez explica a l'entrevista i a l'article que vam publicar des de Cugat Mèdia que es gasten entre 60.000 i 80.000 euros aquelles llibreries que tenen deutes i, per tant, les editorials no els hi cedeixen.
Si no paguen
per avançar.
Correcte.
I llavors, pel Pablo Jiménez, del celler de llibres, això li suposa entre 60.000 i 80.000 euros si vol posar una parada. És veritat que si no tens el deute, doncs t'ho cedeixen i després el que no has venut ho retornes. Però, igualment, el Sergi Martí diria, o el Roger Grífols explica que has de muntar dues llibreries. És a dir, que ells tenen una llibreria normal, que és la del dia a dia, i després han de pensar en muntar una segona llibreria per només el dia de Sant Jordi.
I a sobre, clar, si no, els editorials no serveixen cosa nova, no cal ni que la montis, perquè la gent el que va buscar és el que els editorials estan fent públic i l'últim que ha sortit, no? Vull dir que, clar,
és que... Això, Jordi, no creus que és també una mica trist que arribar a Sant Jordi, que ens trobem totes les taules iguals? És a dir, que arribem amb tots amb aquestes novetats, amb aquests llibres de les editorials que tu dius que promocions...
Que, clar,
jo abans recordo una Sant Jordi que la taula era diferent i m'apropava una i sabia que ja podia trobar unes coses, una altra...
Però és que Sant Jordi no és pels que llegeixin llibres.
Jo
diferencio. Jo no compro mai llibres per Sant Jordi. Jo els compro quan tinc ganes de comprar-los i quan m'interessa. Sant Jordi és per el tema tradició, el tema comercial, i s'ha de comprar rosa, una rosa, i s'ha de comprar llibre. Però la gent que llegim i comprem llibres durant tot l'any, el dia de Sant Jordi és un dia més, interpreto jo. I és el dia bàsicament comercial. Lo important és aquella gent que té l'hàbit de llegir i compra llibres durant tot l'any. Aquests són els que salven les llibreries. Ja sé que les llibreries, el 30% dels seus ingressos fan el dia de Sant Jordi, però l'important és la gent que llegeix i el que s'ha de potenciar és l'hàbit de llegir i que compri llibres tot l'any. Diuen que després del Covid ha pujat la lectura i es venen més llibres, diuen, eh?
Sí, però jo no sé per on es venen aquests llibres, perquè potser es compren per Amazon.
No, diuen que s'ha creat alguna llibreria. El tema d'Amazon ara en parlem.
Sí, Rogeli, sentim-te.
Jo crec que de llibres se'n segueixen venent. Sortosament hi ha un sector de la població que ens agrada tocar paper. I quan dic paper, ho dic de forma... de forma simbòlica.
Material.
I també he notat els que agafem el tren de tant en tant, de que no hi ha tantes tablets, almenys al tren, com hi havia. Continua havent-hi molts telèfons, això sí. Això no s'acaba, això continua i tal. Tampoc es veuen gaires llibres. Quan veus un llibre al tren, jo em poso a saltar. Dic,
oi, quina
alegria. Dic, oi,
és un acte de resistència.
Una persona...
Sí. Vaig veure tres a la vegada, sí. És una cosa.
Sí. I jo el que faig per Sant Jordi, no em compro llibres per mi, però intento regalar-ne. Això sí. Per diversos motius. Bé, per la festa, per la celebració de la festa, per donar vidilla, entre cometes, als llibreters, també per incentivar també la lectura. Jo tinc dues netes, per exemple, i ja tenen el llibre preparat de fa dies. I són lectores assídues i diàries, 8 i 10 anys.
Quina sort!
Cada dia de la setmana llegeixen llibres. I no veuen televisió, tampoc, també cosa prou important, perquè mentre veuen televisió no llegeixen, o no fan altres coses. fins a ben sopat. A l'hora de sopar també sopen a la cuina, per exemple, i allà no hi ha televisió i, per tant, no hi ha... No, es dialoga, es parla. Bé, crec que són hàbits que des de l'àmbit familiar, i permeteu-me que ho restringeixi tant i vagi tant en un àmbit familiar, però des de l'àmbit familiar també crec que es pot fer molt bona feina per part dels pares, per part de la família.
De fet, insistim que les criatures llegeixin, però les criatures el que fan és imitar el que fa l'adult. I si l'adult a casa no agafa un llibre, difícilment la criatura agafarà el llibre.
Això és cert, que a les cases, els fracassos escolars i tal i qual, l'element fonamental és el nivell sociocultural de la família, és fonamental, no? Anem a la lectura. És cert que si a casa no hi ha llibres... difícilment i tal. Però ara tenen grans competidors, els llibres, eh? Ara que al casa hi hagi llibres no es garantia de que els nanos llegeixin, perquè hi ha una quantitat d'inputs que els hi arriba, no? A través de l'smartphone, a través d'internet i tal i qual. Avui dia, jo tinc una fillola, ho puc dir-ho, ha fet la carrera amb molt bones notes, al Pompeu Fabra, sense llegir un llibre. Avui es pot fer una carrera... sobretot de l'àmbit d'empresarials, econòmiques i tal, sense llegir un llibre.
Mm-hmm. Vosaltres creieu que llegiu igual?
És impressionant.
Que fa 10 sí. i 15 anys, és a dir...
El què?
El Pau diu no. Si llegiu igual, de quantitat que fa 10 o 15 anys?
Moltíssim menys. Moltíssim menys.
I què creus que és? Perquè deien que algun llibre té... Va arribar a l'smartphone i ho...
Per mi és l'arribada del mòbil, 100%, l'arribada del mòbil. Mm-hmm. I un és conscient i un intenta lluitar-hi, però el poder d'addicció que té aquesta màquina és insuperable.
Totalment.
I vull dir, és que... I sap greu dir-ho, però és que és insuperable.
Va, a més, ens acostuma a llegir poc. En poc és d'allò, molta imatge. Vivim en el món de la rapidès, i una de les grans coses que té llibre... Te seus, agafes el llibre físic de paper. Jo també em vull morir llegint un llibre de paper. A mi, quan arriba cada any al meu aniversari, en regalarem un llibre electrònic. Dic, nor. Jo, té aquell component fetichista, el llibre. Tens la prestatgeria, se t'omple de pols, l'agafes i va amb el talló, el subratlles, el castigues, el tornes a subratllar. Això és insubstituïble. I a mi això m'agrada el llibre de paper, no? I això vol dir lentitud i reflexió i tranquil·litat. Seure, posar-te llibre, pim-pim, posa el punt, demà el continuo, i vivim en un món que va en contra d'això.
Mm-hmm. Sí, totalment, i el nivell d'atenció, és que sempre parlem, no? Els nens avui en dia tenen un nivell d'atenció més baix. No, jo tinc un nivell d'atenció molt més baix, i tinc ja quasi 30 anys, vull dir que...
Ets un
nen. Sí, serà un nen, Jordi, però crec que sempre ens diguem, no, els nens, no sé què, no, sí, ara estan tot el dia amb el TikTok. Bueno, els pares estan tot el dia amb el TikTok, jo estic tot el dia amb el TikTok.
I us així passa a vosaltres.
Jo crec que, sí, jo també he notat que jo tinc més dèficit d'atenció ara que fa 10 anys, i jo no llegeixo menys perquè estic fent una tesi, però llegeixo diferent. És a dir, llegeixo per necessitat, per una sèrie, no, d'articles, de contingut intel·lectual que he de generar, però...
I vas de cara a barraca.
I vaig de cara, i no, i assaig, i no sé què, i gaudeixo molt de les lectures que faig, però aquell espai que jo tenia fa 10 anys de lectura per plaer sense que sigui productiva, a mi em bat. I també hi ha una cosa que jo m'he fixat, almenys en la meva experiència personal, que és que a vegades tinc espais per llegir, però no tinc el cap atabalat de la tecnologia i no tinc la calma mental per poder-me concentrar.
I
de fet, jo faig un exercici, sobretot per la tesi, que per mi és molt important, que és posar-me el mode avió al mòbil, perquè si no estic comprovant-lo cada 5 minuts...
Sense que soni ni vibri.
Com a màxim.
Vaig entrar a veure si passa alguna
cosa. Sí.
Si m'heu dit alguna cosa.
Algun mil de feina, algun no sé què... Ostres, no, sobretot reservar l'espai, no?
Totalment. És una gran addicció.
I que et satura mentalment per després...
Jo és el que dius, Amanda, jo d'estar fent, ja no llegint, qualsevol activitat, d'anar a comprovar si he rebut alguna notificació al mòbil sense que hagi sonat ni res.
Absolutament.
I que a vegades els mòbils tenen aquesta aplicació que pots veure quantes vegades l'has desbloquejat.
Ah, sí?
I allò ho mires i...
Fa por.
Fa por.
Rogeli.
No crec que hagi tingut 300 notificacions al dia com per haver obert el mòbil 300
vegades.
Bueno, a mi m'ha passat alguna vegada que vas a Barcelona, per exemple, hòstia, arribes a Lluís Companys, hòstia, m'he deixat el mòbil. No tiro enrere perquè... I tu eres de Barcelona, no t'ha trucat ningú, no
passa res. Per qui anava jo? Jo fa 5 dies em va caure el mòbil a dins el lavabo.
Com allà?
Estiro, apreto el botonet, baixa l'aigua, pum, i el mòbil mort. Que vaig anar a 3 llocs, que no miressin, diu, fora.
No mort.
La primera reacció que vaig tenir va ser...
Una esbarada?
Ràpid... Et sents desprotegit, et sents... Dius, ui, què faig?
Sí, sí, sí,
a més, estava fora d'aquí, dic, si agafes el cotxe i tens una avaria, per exemple, si punxa una roda, el que sigui, sí, que et quedes a la carretera, què faràs? Dic, Rogeli, calma, aquí.
Soc una persona adulta, pensem.
Agafo el mòbil, el deixo allà en un racó, me'n vaig a passejar i dic, que el donguin pel... Sí.
Pel mòbil?
Exacte, que el donguin pel mòbil. Exacte. Allà es va quedar. Vaig arribar aquí a Sant Cugat, vaig mirar, l'endemà vaig tornar a portar, va dir, sí. Però va ser ben bé un exercici de forçat, d'alguna manera, no? I després, pensant-ho bé, pensar, doncs va ser molt ben fet, que no vivíem sense mòbil, que sí. No podem viure sense mòbil uns dies, unes hores. Semblaria que no. Però, de fet, jo crec que sí que es pot fer.
Sí, sí.
I, mira, és un exemple una mica tontorron, no?, si voleu, però per dir que l'addicció que tenim, el que diu el mòbil, diu a l'ordinador, etcètera, no?, o
jo fumo
el que passa és que si el mòbil només és telèfon, si no fos
sí,
telèfon,
clar,
però... dius... però el mòbil cada cop té més aplicacions.
Clar, és que no són mòbils, són smartphones, són mòbils intel·ligents.
No, jo tinc desviat l'email i el WhatsApp, jo no tinc ni TikTok ni d'allò. Clar, aquí sense mòbil... Hòstia, he quedat desconnectat del món. L'altre dia vaig veure la quantitat de grups de WhatsApp que estic. Estic a 35 grups de WhatsApp.
Jo fa un mes em vaig quedar sense WhatsApp i Instagram durant una setmana i va ser... increïblement fantàstic.
Ah, no, això li va passar.
Ja.
Vas llegir més?
Vaig llegir més, vaig tenir més calma mental.
Clar.
Perquè em va... Bueno, iPhone obsolescència programada d'aquesta, no se m'actualitzava ni Instagram ni WhatsApp. I bueno, fins que vaig agafar un altre, doncs va passar una setmana increïble.
Jo porto...
Recomanable 100%.
Un cop passes l'angoixa inicial, com deia ell, després ja és millor.
Sí, perquè al principi vaig dir, ostres, estaré desconnectat una setmana, clar, a nivell professional també és xungo. I després vaig dir, és que no ha passat, és el que tu deies, no ha passat res.
Però tu fixa-t'hi, fixeu-s'hi, tu, vosaltres que sou antropòlegs. El tema era el llibre.
I estem parlant de mòbil.
Ara, mira, mòbil.
Perquè és el gran problema de l'hàbit de lectura.
Però reflecteix una realitat, és molt simptomàtic.
Totalment.
Jo m'obligo a llegir.
Sí.
Jo només llegeixo per plaer i tranquil·la a l'agost. Un mes dels 12, un mes. Que llavors sí. En un mes em puc llegir 4 llibres, però només un mes.
Sí, sí, sí.
Durant l'any em m'obligo a portar un llibre al cotxe i mentre espero criatures, deixo el mòbil... i llavors llegeixo 15 minuts al dia. És l'única estona amb tranquil·litat i pau mental i obligada, que m'ho faig obligat, sí. De dir, és com un deure, el tinc allà. Imagineu, i una persona que, òbviament, llegeixo cada dia, però per feina també, com l'Amanda. Però, per tant, si el mòbil... els nens és impossible que... Si els adults no podem controlar, les criatures no podran controlar-ho.
Fixeu-vos que la llibreria d'una persona... és la seva història. Com mínim, la seva història intel·lectual. Tu vas a la meva llibreria i dius... hòstia, aquest tio interessa això, interessa això, tal... o una determinada època li va interessar això, la història, l'antropologia, tal i qual... És un reflex... La gent que no llegeix... on quedarà reflectida les seves inquietuds intel·lectuals al llarg del temps? A l'smartphone, no, eh? No,
Bueno, però no crec que tot sigui el llibre tampoc, no, Jordi?
No.
De pel·lícules, però... ja...
Sí, bueno, però això no queda.
Bueno, tu quedes per tu.
Això no queda.
Els llibreters deien també que totes les qüestions de youtubers també és bon senyal que també vulguin treure llibres. És a dir, que el món editorial, en aquest cas, o literari, no ha mort perquè tot youtuber vol treure un llibre.
Ja.
I això és veritat que per ells els llibreters els hi va bé perquè venen llibres. Però significa alguna cosa que un youtuber vulgui treure també llibre.
Sí.
Però perquè jo crec que té més a veure amb l'estatus
Però alguna cosa, que... alguna cosa significa,
sí, sí,
no?
Sí, sí, però clar, que un youtuber vulgui treure un llibre quan no és el seu mitjà habitual de treball, jo entenc que és perquè el llibre no s'està valorant com a un element de coneixement, sinó com un objecte que et marca un estatus i una posició econòmica i social. Llavors, aquí a mi em grinyola.
I també sí. Jo crec, per donar-li això, Rogeli, també per diversificar, és a dir, ja guanyo molts diners segurament amb el YouTube, doncs escolta, per què no guanyar diners també amb un llibre? Un youtuber famós, per exemple, que potser no coneixeu, però que es diu DJ Mario, té una colònia. Bustamante té una colònia. I Bustamante, vaig veure l'altre dia un vídeo on deia que ha guanyat més diners amb la colònia que com a cantant. Bon, llavors, jo crec que al final són...
Sí, però això de cara al present és exactament això que estàs dient. Però de cara, un cop han passat els anys, o sigui, d'aquí 10, 15 anys, de Bustamante ni se'n parlarà si no ha publicat un llibre. El llibre... Permeteu-me, que és que jo sóc un enamorat del paper i del llibre, però el llibre és el que queda després de la mort de les persones. Quan una persona es mor, passa uns anys...
Però el fill ràpidament ho dona al drapaire, eh?
Ja, però passa uns anys, i el que és un youtuber i tal, passa uns anys i desapareix del mapa, desapareix de la història. Per què? Perquè anem, a més, ara anem tan ràpids, tan de pressa, que ja no ens en recordem del que va passar fa 2 anys. El llibre potser quedarà en una biblioteca, que és molt probable que quedi en una biblioteca, si és un llibre que té un cert valor de literari o del tipus que sigui, doncs queda allà. I quan algú el remeni dirà, ostres, el Víctor Alexandre va escriure un llibre de la Rita Hayworth. Dic, ostres, qui era la Rita Hayworth? Ostres, em sona molt perquè els meus pares n'havien parlat, perquè havia vist una pel·lícula que la interpretava. Sempre hi ha alguna possibilitat a partir d'aquí. Tot l'altre és que desapareix de pressa.
Molt sobre de pressa. Això, Rogeli, no, t'anava a dir... El llibre, per d'un objecte de coneixement, sempre ha estat un objecte de poder, perquè si no, tota la biblioteca que té el Vaticà i que no comparteix amb ningú, el llibre és, no? És com un anclatge de la societat, és, no? I a part de coneixement també és un element de poder, i com tu dius, de que queda després, però que té més... Jo estic d'acord amb tu de que té una transcendència de molt llarga durada i molt més enllà de les generacions humanes, no?
Però el llibre, evidentment, és un element de transmissió de coneixement i també de plaer i de gaudi i d'un esforç que hi ha darrere i d'un enginy humà, no? Perquè, ostres, escriure un llibre que t'ho faci passar bé i tal té mèrit, no? Mm-hmm. Vull dir que...
Molt.
Però jo reivindicava, quan deia abans de la llibreria, reivindicava l'aspecte físic. Per mi el llibre és un element més que m'he plantejat de resistència. És a dir, jo sota aquells que estic a punt de dir pareu el món que baixo. Hi ha coses que m'he negat a fer el pas, no? Bueno, ahir vam tenir un debat sobre intel·ligència artificial. Dic, hòstia, jo amb informàtica m'he parat i ja no vull saber-ne més. Tu, ja em paro, no vull saber més. Reivindico el dret a no saber-ne més i que no em fotin més a electrodomèstics i més d'allò. Amb el llibre és un element de resistència. No vull electrònic i tal, vull llibre, que són pidapols. Com un element, vull quedar-me amb l'era Gutenberg.
Però es pot combinar, perquè...
No, què cony es pot combinar? No,
si... Una qüestió de practicitat.
Si regala un llibre electrònic, ja no compres llibres. És que aquí ho tens tot. Clar, és com Netflix. Ho tens tot, tu, Netflix, ho tens tot. El llibre ho tens tot. Hi ha milions de llibres i tal i qual. Ho tens tot, perquè... I a més, no ocupa espai. Ara els pisos són petits, no? Jo tinc la sort que soc solter, no tinc fills, no tinc dona. I mira, allò que...
Acumules llibres.
Llibres i llibres i llibres i llibres. No, però jo reivindico això. És una manera també de definir la meva personalitat. Jo reivindico el llibre i el paper i que m'ocupi espai a casa sí.
I no donis cops a la taula, Jordi, que s'enfada el Pablo.
Hi ha una cosa que em passa, que no sé si us passa a vosaltres, que jo em poso a escriure en una cadira còmoda, digue-li, sofà adequat, no d'aquells que vas estirat, no? Però amb un lloc adequat, amb una miqueta de llum, amb un llibre a les mans, A mi el llibre em relaxa moltíssim.
Molt.
Totalment.
Una pantalla del tipus que sigui cansa molt.
Sí.
No, cansa. Una poesia amb una pantalla.
I a més, porto un rellotge que em diu que t'has d'aixecar, noi. Sí. I ric, ric.
Et falten tants passos, avui.
En canvi, el llibre jo, a mi em relaxa molt. Sí. Em descansa. Si
us cega l'ànima, un llibre.
Vaja, jo ho he vist d'aquesta manera.
Sí, 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 sí.
El Jordi ens ha dit que no comprarà llibres avui perquè els compra tot l'any i que normalment ell no compra llibres.
A veure, n'he comprat alguna vegada, com diu el Rogeli, per regalar.
Per regalar.
I avui me'n regalaran, per tant. Però vull dir, estic esperant Sant Jordi per comprar llibres?
No. Però és un acte de... com de fe.
No,
de fe.
No, es barreja la tradició i el comerç. El comerç s'ha imposat, això és evident. Vull dir, a veure... Abans les caixes el dia de Sant Jordi et regalaven llibre i ja no et devies comprar, ara te l'has de comprar, i com que un mes abans La Vanguardia i tot ja va bé les novetats i tal, i, bueno, pues es crea un ambient que s'ha de comprar llibre. I ara... Igual que s'han de comprar parelles l'1 de novembre.
I ara és que, a més, ara jo crec que és un acte solidari. Permeteu-me la paraula,
sí,
no
sí,
sé.
Sí, sí.
Perquè sí, sí. Tal com està el comerç... sense anar més lluny a Sant Cugat.
Sí, sí, sí.
I ara en parlem d'això.
Jo l'altre dia a la llibreria comprar un llibre, també per solidaritat, per ajudar el llibreter, perquè no m'agrada que tanqui una llibreria.
No, però l'acte solidari ja és a qualsevol comerç de proximitat.
Sí.
No només a la llibreria, a qualsevol comerç de proximitat.
Sí, sí, sí. Aquí...
Perquè, clar, no hem entrat amb el tema d'Amazon.
Ara entrem. Amazon. Amazon és el diable. Podem dir-ho, que no ens donin duro, oi?
Són uns delinqüents. Hi ha un llibre
però tothom compra Amazon, eh?
Hi ha un llibre sobre Amazon escrit per un nord-americà, sobre Amazon, i que no li van posar una demanda, per tant, el que escrivia no era mentida, que explicava els intríngulis d'Amazon. Són uns delinqüents.
És una supermultinacional que està per tot arreu i que s'està carregant les llibreries, en aquest cas, perquè parlàvem de llibreries, però s'està carregant el petit comerç, el comerç de proximitat, sí, sí, sí. El comerç de ciutat, i el que coneixem com les ciutats com les coneixem ara. Uh-huh. Que això és el gran perill, en el fons, que fa poc parlàvem amb la presidenta de Sant Cugat Comerç i ja alertava. Les ciutats que coneixem, de quan sortim a passejar, si continuem tots comprant Amazon, desapareixeran.
Sí.
Rogeli.
Sí, sí, exemple... dels meus fills, eh? Torno amb els meus fills i no em fa gens d'angúnia de dir-ho, perquè jo també els hi he dit amb ells. Volen comprar alguna cosa d'una ferreteria. Pum, se'n van cap a Terrassa, a Sabadell, en una gran àrea. Amic meu, però si a Sant Cugat encara tens ferreteries per comprar el que tens. Per què te'n vas cap allà? Ah, sí, hi ha una ferreteria. Hi ha una ferreteria que es diu Ferreteria Sabadell, per dir-ne una, eh?
Sí.
Pues sí, al costat de la plaça del Coll, i tenen de tot, i si no t'ho van a buscar. Tema menjar. Tot el menjar, també, comprat també per internet. Els hi porten amb una furgoneta, pam-pam, a la meva filla, eh? Li porten tot el menjar i ja tenen menjar per tota la setmana. La nevera plena i això. No, però diu, papa, és que no tinc temps.
És molt complicat.
És que és el que deia Rogeli de...
No tinc temps.
Et diran, és molt complicat.
Exacte, jo també crec que és això.
Si pots demanar-ho amb el mòbil i que t'ho portin, per què gastar un temps? Que també crec que ara hi ha molt aquesta filosofia de no perdis temps. Aixeca't molt d'hora al matí perquè si estàs dormint estàs perdent temps. No cuinis perquè no perdis temps en cuinar. Demana't que et portin ja els plats preparats. Llavors és aquesta filosofia de no perdis temps perquè... I moltes vegades és... No perdis temps i treballa, no?
I
forma't com a gran treballador i aporta aquesta societat.
Clar.
I és com, uf, m'estàs agobiant.
Però si has d'estalviar temps en coses bàsiques, anar a comprar tal, amb què el dedicaràs el temps?
Doncs això que deia no és com produeix.
No, a casa treballar 15 hores al dia.
Clar.
Eh?
Que és el que volen.
Quan haguessis dit, no, si jo no vull temps per fer aquestes coses. Anar a comprar molt de la... A parlar molt de la fruita, no sé què, pim-pam.
Sí.
No,
sí, jo crec que també
hi ha... Estalviem temps per treballar bé.
Per exemple, la meva generació, el tema del cuinar, és un altre tema, però el tema del cuinar... sembla quasi una resistència, com dèiem abans. És a dir, hi ha com una espècie de pàtina del cuinar, com és que t'estàs ubicant en un espai antic, el fet de cuinar, no? Per què cuines? I és com, ostres, és que cuinar és molt important. sigui, l'alimentació que ingereixes és que et fa la teva salut. A mi m'encanta cuinar i, a més, no només és que m'encanta a mi com a hobby, és que penso que és molt important, igual que és, ho és dedicar temps al, a, en allò que és vital per les nostres vides, que és el dia a dia, lo bàsic, no? I el fet aquest, és, jo estic molt d'acord amb el tema aquest de les presses, que Amazon ha guanyat molt de terreny per aquest tema de... No tinc temps d'anar a la ferreteria, perquè, clar, és desplaçar-me fins allà, preguntar-ho, encarregar l'objecte, que me'l portin, tornar...
Té de tot, ja ho proves tot i tal.
Exacte.
I t'ho porta a casa cuinar, sense moure.
Això de cuinar...
Ja com una mandra...
I molta gent jove, els que es posa a cuinar, fa sushi. Sushi.
Bueno,
no
perquè...
Sushi no em va molt...
No, tu ara no parlis d'unes faves a la catalana, d'un bacallà...
Ahir em vaig menjar, ahir em vaig menjar.
No, sushi i... I takeaway...
Mireu, sí. Hi ha cases que no tenen ni cuina ja, que tenen allò un fogó merdós, perdó de l'expressió, però que ja no tenen... que hi ha pisos que te'ls juguen que ja no tenen cuina.
Aquí també hi ha problema d'espai, també.
Sí, a Barcelona és molt... Bueno, en fi.
Sí. Ara, i ara que llogaran per habitacions, igual, et tocarà una cinquena part de la cuina, sí. Perquè...
I tornant al tema que deia abans del tema del menjar i de la compra, també hi ha una cosa que també requereix temps. A banda de poder anar a comprar, és que quan vas a comprar, s'ha de mirar el que compres. Perquè, és clar, el més fàcil és anar allà a agafar... M'ho he de tendre... Si ho mires una mica, la mongeta tendra és del Marroc. No tinc res contra el Marroc, però aquí també en produïm de mongeta tendra. És per posar un exemple. Eh?
No, és l'únic que no m'agrada, però bueno, bon exemple.
Hi ha taronges, mandarines, hi ha lloses que venen de la Quinta Forca. No cal dir dels productes més sofisticats que venen de Centroamèrica i tal, no?
La pinya.
De la Índia i de tot arreu, no? Home, aquí tenim productes que són locals, i que es troben i que es poden trobar en els propis supermercats, però això vol temps. I després no cal dir que els divendres, per exemple, i els dissabtes hi ha el mercat de Mirasol, que són productes de proximitat,
i aquí
Sant Pere també. Clar, què vol dir això? Això és el que deia ara tots, Jordi i companyia. Vull dir, temps. És qüestió de temps. Però també té una repercussió que és molt directa, que és que mengem més sa. Si comprem productes que són d'aquí, ajudem els pagesos que s'estan fotent de gana i que estan plegant. Estem contribuint a que el lloc d'on venim, que és la pagesia, que és el que produïm aquí en el propi país, continuï, perquè jo conec gent, jo sóc de la província de Lleida, i hi ha molta gent jove que ha decidit tirar endavant. I és molt complicat tirar endavant la pagesia avui dia, requereix una inversió molt important en maquinària, sobretot, i molta fe, entesa en el millor sentit de la paraula, per poder tirar endavant el tema de l'agricultura. Hosti, fem el que sigui perquè aquesta gent puguin continuar, perquè és que si no, tots se'ns en van en orris. Si la pagesia se'n va, és que continuarem menjant plàstics. Hosti, no fotem.
I ara que has fet la gastronomia, el que ho té fotut són el Priorat, eh? Perquè els joves no beuen vi.
Freixenet,
no.
Faunero.
Sí. No beuen
vi.
Sí,
ho he anunciat.
La cervesa, sí. Però no beuen vi. Jo ho tinc comprovat.
Sí.
Les meves filloles, els seus nòvios, o què? No. T'hi han fotut el Priorat.
Que Freixenet ha dit que era per manca de... per la sequera.
Sí, per la sequera.
Molt de banda.
Veus com... No, és que és així. Cervesa tira endavant i...
Pues tampoc crec.
Tampoc, bueno, que veus aigua. En aquests moments és el més escàs.
Hauria de veure més vi.
És un luxe, veure aigua.
No, però estem parlant de canvi d'hàbits, en el fons.
De fet, jo crec que és com millor amb la lectura, que t'has d'obligar a... Sí. Si tu pots estar molt conscienciat que has d'ajudar el petit comerç, que les ciutats no poden canviar d'aquesta manera, de ser tan impersonals, que absolutament no es pot comprar tot a Amazon i a grans cadenes, però per molt que estiguis conscient, t'has d'obligar, i això és el que més costa, de dir... doncs no compro Amazon Fresh, que em porten també els plàtans a casa, si vull, perquè això passa, i el dissabte aniré, no, al mercat de proximitat a comprar uns plàtans o unes taronges, eh? En aquest sentit, però que és una qüestió que ens hem d'obligar.
Sí, però t'obligues si has tingut l'experiència que llegis agradable i que t'ho passes bé. Quan tu vas a algú dir, tu no llegeixes per plaer i tal? Vaig començar una novel·la i em vaig avorrir. Ho tenim malament.
No, però pot no agradar una novel·la i
deixar-la. No, vaig llegir una novel·la. Una novel·la.
L'experiència va ser dolenta.
I em va avorrir, per tant, no he repetit. Clar, si no tens aquesta sensació, aquesta experiència de que tu pots passar bé i tal, no t'obligues.
En aquest sentit, jo crec que les biblioteques de la Diputació estan fent una feinada molt interessant, perquè estan fent inclús, també per acostar-se a públic jove, programes híbrids, però que fomenten la lectura del paper. És a dir, que tu pots entrar a través del joc, a través de temes més digitals, però que acabes com a, no, destí al paper. I jo crec que tant en àmbit familiar, com en àmbit d'escola, com en àmbit biblioteca, és molt important que no es perdi els programes que s'estan fent actualment i que s'inverteixi més en poder. Perquè és el que tu dius, si no, un infant que llegeix una novel·la i que no li agrada, i ja pensa que no li agradarà més, que no li agradarà res més. Llavors ja no torna a llegir si no té algú al darrere que li estigui dient, ah, mira, però és que a part d'aquest tipus de llibres hi ha aquest altre gènere, potser et pot agradar més. Vull dir que al final també tota la part educativa jo crec que és bàsica.
De totes maneres, a la biblioteca, jo tinc els meus dubtes. Ara, per exemple, tenim el tema de la biblioteca de Sant Cugat, que ens costarà un ronyó.
Sempre acabem parlant de la biblioteca, tu i jo.
No.
A veure, Jordi, la biblioteca...
Ens costarà continuem. Han passat 10 anys o 12 des de que el pla de biblioteques de la Diputació la va preveure i la biblioteca sí que ha canviat en aquest temps. No pots concebre una biblioteca ara igual que fa 15 anys. Jo, com que compro llibres, no soc de biblioteca. L'última vegada que vaig a una biblioteca només hi havia dos tipus de personal. Els iaios llegint els diaris i els nens fent deures. No?
Pues bueno,
no sé si va molta gent a llegir llibres a les biblioteques, tinc els meus dubtes.
Però sí que és un gran lloc de préstec de llibres. Vale. Sant Cugat funciona, sí que funciona. Sí.
Jo l'únic llibre que vaig anar a buscar a la biblioteca no el tenien.
Però pots combinar, jo per exemple combino la compra de llibres, que compro molts llibres, i
el préstec.
Jo sempre tinc llibres, sempre m'estic llegint dos o tres llibres alhora, i un és a la biblio i dos comprats o al revés. Vull dir que jo crec que pots estar en un format híbrid de consum.
El de la biblioteca sí que t'obliga a llegir-te el perquè l'has de tornar, no?
Bueno, jo prorrogo i prorrogo.
I en el cas d'Amazon, per exemple, que s'ha posat sobre la taula el tema de la taxa Amazon, que les administracions, els ajuntaments utilitzin algunes de les seves eines que estan a les seves mans per no facilitar tant l'entrada d'aquestes furgonetes, que hi hagin unes taxes superiors, perquè la gent... Si et costa més diners i perquè a Amazon li costa més diners, potser tu penses també dues vegades al donar-li el clic a Amazon. Creieu que això és una solució? Hi ha alternatives diferents?
Jo crec que Amazon, en el tema de la comoditat, segueix sent... O sigui, és el líder i difícilment hi pots competir. També és que la gent sàpiga realment quin preu té Amazon, perquè si tu estàs acostumat a comprar Amazon no saps que potser allò t'ho estan cobrant més car. I dius, ah, no, és que... agafes de preu de referència el que et costa a Amazon, no el que et costa a una botiga de... Que a més, jo crec que hi ha una mica la idea que el que està fora d'Amazon és més car que Amazon, que això no ho sé. Vull dir, jo crec que és aquesta idea que el comerç de proximitat serà més car que Amazon, segur. I ja et dic, no ho sé. Ara, una taxa pot ajudar? Potser sí, però jo crec que per tema comoditat la gent continuarà comprant i amb el tema dels llibres, per exemple... Sort que encara, que això ho vam parlar l'altre dia amb un llibreter, Amazon no pot fixar els seus preus, perquè si Amazon pogués baixar preus, ara sí que crec que les llibreries tanquen ja per sempre més.
A més, a l'altre hi ha una cosa. He tingut les contradiccions dels humans i no estic assenyalant ningú. Ens preocupem molt, home, i estic d'acord, la roba que no estigui fabricada a la Índia amb explotació de menors i tal i qual. Perfecte. Hauríem de saber les condicions laborals d'Amazon. Mm-hmm. Els repartidors d'Amazon encara són els principals clients dels psicòlegs. Perquè és, bueno, durant un temps determinat i ja no poden durar, ja no poden més, perquè és una explotació brutal, brutal. Les condicions laborals i tot plegat d'Amazon s'hauria de conèixer, eh? Perquè realment, si tinguéssim una consciència de per què t'arriben seguida a casa, per què t'arriben seguida a casa i a quin preu, saps el que hi ha darrere humanament? Saps que hi ha humanament a darrere d'això? Clar, per això, d'això en prescindim, no? Lo important és la rapidesa i la comoditat i tal. I Amazon... Jo buscava un llibre molt raro que s'havia editat a Lleida, precisament, allò d'aquests llibres que editen pues, una editorial petita o tal i qual, i no el trobes enlloc. Sí, un amic meu me l'ha trobat a Amazon. Confesso que una vegada m'he comprat un llibre d'Amazon.
Culpable, el joc.
Clar, clar, això és imbatible.
Rogeli, creus que mesures d'aquestes són necessàries i servirien d'alguna cosa o no?
Jo crec que és un tema de consciència. Penso que la gent, en general, hem de prendre consciència de que afavorir el... I ara ho direm en sentit més general, eh? Parlem de llibres, però parlo de, també de comerç en general, no? D'afavorir el comerç local. Ahir em vaig dedicar a llegir un article del José María Cabrerizo que parlava del carrer Santa Maria, i ara, si em permeteu, us faré un record, i els oients i oientes potser se'n recorden, de botigues que hi havia al carrer Santa Maria, algunes, eh?
El Batet.
La Fabriqueta, que feia roba. La Ferreteria Oristrell. Cal Cabanes, fotografia
Santa
i material.
Maria, Santa Maria, sí.
Santa Maria. Cal Castanyer, que era el vinater, que també sí. En deien Cal Canari, Cal Soler, sí. Fleques com Cal Simón i Cal Tano, la Fonda de Cal Tadeu, fa més anys, eh?
Sí.
Sí. Cal Gorrista, Cal Bolet, que feien sí. Cistelles,
sí.
Charcuteria, el Ladell, Cal sí. Roure, Pastisseria, el sí. Sastre Güell, etc etc. Tot això ha desaparegut. No hi ha res, res, res.
A veure, el pros.
Que, sí. Què tenia?
No estava a la llista inicial.
Què tenien aquesta gent? Home, proximitat. Anaves allà, hola, bon dia, Joan, com estàs? Bé, home, bé, i la família què? També. No? Aquesta empatia que hi havia, això s'ha perdut. Ara te'n vas a qualsevol d'aquestes botigues que hi ha ara, que són botigues que són franquícies. Uh-huh. Hola, bon dia, vagi mirant. Alguna cosa, si li fa falta alguna cosa, m'ho diu. I s'ha acabat. I aquí s'ha acabat el rotllo. Està. I el que trobes... com deies tu, Jordi, doncs són productes que millor venen de la Índia, millor venen d'exportació, millor venen de...
Pot passar com a mi que vaig anar a una botiga, ja no diré el nom, al Santa Maria, i dic, vull uns texans. I els primers m'estaven trencats. Dic, home, no, trencats no. Diu, els segons, tacats. Dic, home, tacats no, els vull normals. Diu, haurà d'anar a un altre lloc.
Bé,
això és verídic. Sí.
Doncs això s'ha perdut, d'acord. Això jo crec que és pràcticament irrecuperable. Eh? També siguem realistes i veiem com va el comerç i com va tot, d'acord. Però, com a mínim, el que crec que hem de fer, i abans ho he dit, és potenciar el comerç local. I quan dic comerç, vull dir això, avui que parlem de llibres, les llibreries sobretot, i en primer terme, pensant que avui és Sant Jordi, però també tot l'altre comerç. Perquè ho tenim al costat de casa, i és que tenim tot. A veure, ja ho sé que les grans àrees, els grans supermercats han fet desaparèixer tot això. És temps d'això. Toca això, vas a un supermercat, ho compres tot, fas la compra de la setmana, etcètera. El que hem dit a la tertúlia, no? Però jo encara tinc aquesta consciència i m'agradaria transmetre-la a tots els oients i oientes de que aquesta consciència és bona pel comerç local, és bona per un mateix també, perquè l'obliga a sortir de casa, a tenir un contacte. El meu fill l'altre dia, parlant amb ell, també em deia és que no vaig pel carrer i no saluda ningú, no coneix ningú, a part de la gent d'algun noi de la seva generació. Jo conec a mig poble... Jordi, companyia, què passa? Vas pel carrer... Això és molta vida, això dona vida a poble, això fa poble, això és bo, això humanament i com a persona a mi m'enriqueix trobar-me algú al carrer, i encara que només sigui dir-li bon dia o bona hora...
Situació d'expressa.
Sí, exacte. Doncs bé, doncs tot això contribueix
una miqueta. És difícil conèixer la gent ara ja en una ciutat de 100 habitants, de tota manera.
Però tot això contribueix una miqueta a crear el poble que deia aquell alcalde que hi ha dins...
Perdona que digui dues coses. Una, ara els joves ja no s'aprenen els noms dels carrers.
No.
Més filloles no saben ni on està el carrer Santa Maria perquè Google Map. Ja no s'aprenen noms. Va, anem bé. Dos, tu dius, ho teníem a prop, els que vivim al centre. Però nosaltres hem fet una ciutat extensa que obliguem a la gent que ha de vindre al centre o se'n va a una de tal. Volpelleres, per exemple. Volpelleres, Tu saps quin és el comerç que hi ha una vegada més a Bolpelleres? Massagistes. No es diu massagista, es diu...
Fisioteràpia.
Fisioteràpia, per què? Perquè la gent està treballant tot el dia, arriba fent una merda i el divendres anem a fisioteràpia.
Hem d'anar dient a Déu, Jordi. Ah. Amanda, que volies dir alguna coseta? No,
sí, només afegir el que comentava el Rogeli, que jo crec que el tema del comerç de proximitat està directament lligat amb un tema de salut mental, i és perquè genera sentiment de pertinença. És a dir, genera aquesta xarxa social que et fa sentir part d'una comunitat, que et fa estar en contacte, que si tens alguna necessitat saps que pots acudir, que si tens una persona que visqui sola sap que no està del tot sola perquè té el llibreter o el fruiter, qui sigui, que pot accedir. Llavors, això cada vegada és, crec que, un problema més present a les nostres societats.
I
per tant, Jordi, que hem de dir adéu. Per tant, tots sortim al carrer, passegem i avui comprem llibres.
No, jo no.
Sí.
Exacte.
Mentre el Jordi, Jordi. Queda comprant a demà.
Però felicitem-lo, eh?
Feliç Sant Jordi.
Gràcies.
I que vagi molt bé la diada.
Un plaer, com sempre. Vinga, adéu.
Ràdio Sant Cugat.